Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com esteu? És dilluns, no passa res. En Paulo Morganti estan els controls tècnics, en David Ventura, en Irene Roig-Francolí i en Sergi Torres estaran en una estoneta. En Cristina Ramon està aquí a l'estudi en jo. Bon dia, com estàs?
Mira, lo de que no passa res perquè siga dilluns ho diràs tu.
No passa res perquè siga dilluns. Hem de llançar un missatge positiu,
sí, no?
A la població balear.
Venga.
Jo som en Vicent Tur. Avui tenim moltes de coses. Entre elles tenim la secció de videojocs, Ready Player 3. Ja saps que si vols oblidar-te i posar-te en plan nihilista, no hi ha res com pigar-se una viciada en els videojocs. Nosaltres t'ajudam.
Des del primer... que és un favor a la societat.
És un favor a la societat. A més, tindrem entrevistes, tindrem la sessió Surt de Cases dins de la setmana. No m'ho puc creure. Es cantant sota la dutxa i alguna cosa més que ja tenim aquí preparada en el primer vol a Formentera fins que siguin les 7 del matí i la gent d'informatius ens desallotgi.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Pues avui és dilluns, però bueno, és dilluns per tots, així que no passa res. I concretament és 8 de setembre. En el santoral catòlic es commemora el naixement de la Mare de Déu i de nombroses advocacions, entre ells Núria, Meritxell i molts altres. També Sant Adrià, soldat màrtir, que és molt èpic, Sant Sergi, primer papa, en Sergi com és de la secció dels videojocs, quasi igual, i Santa Adela.
Bueno, quasi és papa, també, Sergi.
Encara no ho és, però dona-li temps. Avui se celebren fins a 4 dies internacionals, és de l'alfabetització, és de la fibrosi quística, de la fisioteràpia i el Dia Internacional del Periodista.
Léeme lo que has escrito. Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Harman recorrían Chicago disparando y sembrando el terror, Earl Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del sheriff.
Un momento. ¿No mencionas el periódico? ¿Nos perdemos
sí,
los laureles?
Eso está en el segundo párrafo.
¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo? Llevo 15 años enseñándote cómo se escribe un artículo. He de hacerlo todo, conseguir la información.
Un bon dia per veure-se que pot ser la millor peli i més cínica, segurament, més cínic film de periodistes, que es diu Primera Plana, dirigida per Billy Wilder el 1974. Encara és més vella, però, la celebració del Dia dels Periodistes, que es va establir l'any 1958 per iniciativa d'una organització que es diu OIP, que és l'Organització Internacional de Periodistes. Aquesta data commemora la mort de Julius Fusik, escriptor i periodista de l'antiga Txecoslovàquia, que va ser executat pels nazis l'any 1943. A l'actualitat, a molts països, els periodistes segueixen sent objecte d'atacs i coercions per exercir la seva professió.
Sí, s'ha de dir que no és l'únic dia relacionat amb el periodisme. El 2 de novembre se celebra el Dia Internacional per posar fi en els crims contra periodistes. I el 3 de maig és Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió. Avui, però, és l'efemèride més directament dedicada en aquest noble professió, en aquesta noble professió.
No, noble...
Noble de vegades, però, entre cometes.
Anem una mica més endavant en els temps per posar un poc de música. Un 8 de setembre de 1997, el músic Andrés Calamaro llançava Alta Suciedad, que va ser la bomba en el seu moment, i era el seu primer disc després de Los Rodríguez.
La Societat es va gravar als Estats Units i és el segon àlbum més venut de la història de rock argentí amb unes 700.000 còpies en el llançament. Aquesta cançó que escoltes, Loco, va ser censurada en múltiples ocasions i va provocar algun contratemps en el seu autor per ser referència explícita a fumar porros.
Diu que va salir a fumar un porrito.
Ai,
diu això.
Claro, és que això és superil·legal. A part de l'anècdota, Alta Societat és un disc realment molt bo, a més d'aquest Loco, i trobareu altres cançons imprescindibles d'en Andrés Calamaro, com Crímenes Perfectos o Flaca.
Seria de locus que ara et saltassis la previsió dels temps.
Que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta. El tiempo es muy poco.
Anem amb la previsió dels temps per avui, dilluns 8 de setembre. Les Balears tindran predomini de cels poc tapats, amb intervals de nevolats alts, boires de matineres i pols en suspensió. Temperatures amb pocs canvis, vent fluix o en calma amb brises costaneres. A Palma, 23 graus de mínima, 33 de màxima. A Ciutadella, 22 i 32. A Maó, 20 i 32. A Eivissa, a l'aeroport de Codolà, 22 de mínima, 32 de màxima.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Cantant sota la dutxa.
Cantar sota la dutxa és important, és necessari, més encara quan es tracta d'un dilluns com aquest, que sempre costa un poc més. David Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes, Vicent. Tu saps que els dilluns sempre intenta aixecar l'ànim dels oients amb un tema mogudet, però és que avui he vengut amb tota l'artilleria, perquè m'he portat aquí amb jo un amic que no és un qualsevol. M'he portat un tipus, potser el més carismàtic dels últims 50 anys a la cultura pop, un home que va canviar la vida de diverses generacions de joves, una icona d'imatge, estil i també de pensament, de trobada d'identitat personal. Bé, m'ho dic que m'he portat aquí el senyor David Bowie, que crec que no cal que digui res més. Si voleu imaginar què va suposar l'impacte de Bowie l'any 1972, moment de la seva arribada rutilant a l'estrellat, mireu una pel·lícula que es diu Velvet Goldmine i allà està tot superben explicat. I si ens centrem en aspectes estrictament musicals, vos diré que capbussar-se la seva música entre 1969 i 1981 és un plaer infinit, perquè més enllà dels èxits i dels singles, el seu talent és absolutament desbordant i tots els temes són bons. Aquí teniu un exemple, un tema que trobàvem al disc Hunky Dory de l'any 1971 i que es diu Queen Beach. Talking night-walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brain. Now she's leading them on, and she'll lay them right down.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
On estan els homes bons, eh? Pregunta Bonnie Tyler en aquesta cançó que es diu Holding Up for a Hero, o alguna cosa pareguda. S'estribillo canta allò de que necessito un heroi, I need a hero. Anem a parlar d'herois perquè d'això va la obra de teatre que tancarà la 12a edició del Festival Sillo, que es fa a Santanyí, i que es titula Quien matarà a Messalina. Això serà els pròxims 12 i 13 de setembre. Ha estat el Festival Sillo, l'enganxam un poc a la part final, perquè ja sabeu que nosaltres en segons no tenim programa, però sí que, com sempre, li hem prestat atenció en aquest festival. L'arreplegam just en a la part final per veure aquesta clausura i per saber també com els hi ha anat. Tenim a l'ànima inspiradora del festival, que és en Jeroni Obrador. Com estàs, Jeroni? Com va?
Hola, bones, molt bé, què tal?
Com estàs? Com han anat tots aquests dies de programació?
Uf, pues mira, ha estat molt potent perquè sobretot m'ha agradat molt la diversitat d'enguany. O sigui, dins el caire contemporani, innovador i més d'investigació que duim fins ara, no? de tant de Betadine com d'Anna Maria José Castañeda, com d'Ànima, ha estat, la veritat, tots uns espectacles pues, bastant diferents, no? que és el que sempre te pots trobar un poc més a Sillo, el que són obres de teatre i mostres de teatre d'espectacles sense acabar. I ha estat molt, molt positiu, ha estat un any molt, no sé, que ha estat un poc més curt que els altres anys, perquè només han estat 10, hauran estat en total 10 esdeveniments.
Sí.
Però crec que han estat molt potents i molt diversos. Això és el que està com a més content. A part de que la qualitat ha estat increïble, la veritat que m'ha sorprès molt. Inclús Betadine, que són més joves, han fet una performance.
Betadine és un grup de teatre, eh? Estan parlant. Vull dir, no és
es espectacle. El grup és Siga Fiblada. Siga Fiblada, que són balears i són joves.
Vull dir que, que no estan parlant del medicament. No és que t'estiguis posant Betadine. Que no.
Bueno, va un pot d'això.
Sí.
Va un pot d'això, perquè ha estat una passada per això, perquè la veritat que era una activitat performativa que te duia bastant com a en el benestar, d'alguna manera, i a la reflexió de com es fa reprendre la vida davant d'una malaltia crònica, no?
Clar.
I la veritat que des d'un punt de vista molt performatiu, molt net, no? Molt no sé si dir senzill, perquè la veritat que feien pues, emissió en directe, la vegada que projecció, la vegada que actuació, o sigui que era bastant complex a nivell tècnic, però sí que era molt guapo aquesta reflexió davant la malaltia crònica que tenia l'espectacle des d'un acte performatiu, és a dir, que no hi havia paraula, no? I te transportava a un lloc, a un espai en el qual pues, tornar a començar a poc a poc i passa a passa, se veia clarament i crec que els espectadors és el que es van endur i va ser molt potent.
Parlem de Jeroni Obrador, de Qui en matarà Messalina, sobre que presentau al final per tancar aquest festival Sillo, una obra que em penses que has escrit i has dirigit tu, encara que deu veure d'arrels clàssiques. Parla'm una miqueta.
Sí, bueno, la Messalina ha estat una bogeria per part meva de fer, perquè jo ja havia refet en el 2016 un Salomé d'en Oscar Wilde, i després vaig decidir afegir-hi el personatge de la Messalina i el personatge de regidor, perquè al final també actuo, també faig un personatge secundari que és el regidor, i la Messalina pues, l'ha fet en Pepa Charro, la Terremoto de Corcón, que surt en videocena i holograma, com Albert Triay, que també surt en videocena i holograma, i després el protagonista absolut en Lara Martorell amb la Salomé. I és un espectacle que és una comèdia negra a partir de 16 anys i és eminentment una comèdia negra que parla de sa dona, no? Que parla de sa dona, de en concret de ses fem fatals i de com ses fem fatals Sabra ho diu clarament, la comèdia diu clarament, no, que mereixen anar al cel, no? I en el final és una revisió de, tant de la Messalina com de la Salomé, d'aquests dos personatges històrics que han viscut, que han estat tractats com si fossin arquetips, com si fossin simplement fent fatals, no haguessin estat persones ni haguessin... i la història i tot el que ha escrit com si tot fos vera, no? Mm. I crec que feia falta aquest punt de vista de reivindicació de la dona des del punt de vista de la fem fatal, que també ha estat utilitzada molt per la cosificació, que moltes vegades no ha estat entesa, no? També des d'aquest punt de vista també se l'ha apartat, perquè ja pareix que una dona cosificada no té a dir, i jo crec que el que pensava que tenia moltíssim a dir, i ser públic, pues... El públic jo crec que se trobarà, com ha passat en el Castell de Bellver, amb un espectacle que la gent s'ha emocionat. El primer dia van aplaudir 10 minuts. Va ser molt potent amb teu.
Hi havia un grup a Eivissa de rock que ja t'han desaparegut, que es deia Ho fem fatal. I escrivien Fem... No escrivíem Esbert Fer, escrivíem Femme. Sí, és una llàstima que hagin desaparegut, perquè era com dels millors noms de grup de rock que he vist. Escolta, fèiem versions des de Kiss en els Beatles. Eren molt divertits. Parlem del Festival Silló. En qualsevol cas, convidar en aquesta clausura de Qui en matarà Messalina, aquest 12 i 13 de setembre, en el Teatre Principal de Santanyí. Jo crec que el Festival Silló deu ser el festival de teatre més atípic de les Balears, sense cap dubte. Vull dir, és un festival que es fa a Santanyí, no sé si sempre l'has fet en plena temporada turística, però en aquest cas sí. Enguany l'has fet en vares començar a mitjà d'agost, saps? I ara estàs just en plena temporada turística. Per què aquestes característiques, no? Per què Santanyí? Per què en aquestes dates?
Clar, és que mira, nosaltres el que passa és que el Festival Silló neix de lo que és les residències escèniques de Setalaia. És a dir, les residències escèniques de Setalaia és un espai de creació que mira, entre cometes, més per el creador que no per l'espectador, entre cometes o sense cometes, perquè el que nosaltres fèiem és recolzar 36 creacions escèniques a l'any de dues setmanes de mitja, a la qual el creador pot venir a fer una cosa que després sigui comercial o que només sigui per ell, però esperar o investigar o experimentar en la seva pròpia filosofia creativa. Llavors, esclar, el que va a Silló va començar amb mostres. Hi havia espectacles acabats, però són espectacles que s'han fet en residència i a vegades són mostres. Clar, van començar a mitjan agost, fa anys van començar així, ho han mantingut sempre... I, no sé, té el seu públic, ben que dia, o sigui, té el seu públic, la gent ja fa 12 anys, i, clar, va començar dins d'una associació que eren 1.200 socis.
Clar.
Llavors, esclar, 1.200 socis també sempre ha funcionat, no sé com explicar-ho, encara que la pandèmia se va carregar l'associació, la gent ha seguit venguent, i sí, és en plena temporada turística, sí que hi ha una part del poble que no pot venir, no?
Clar.
Això sí que és cert. Però també és cert que neix amb aquesta mirada de que el creador tingui un feedback, no? No teníem aquesta intenció de tenir 100 espectadors o 60 o 150, no? Com passa, no? En els espectacles. N'hi ha aquells que són de format petit i que són encara 25 o 30, no? Però naixíem més en l'ambició de que el creador tingués un feedback d'uns espectadors que a partir de 20-25 és més que suficient en el sentit que ho anem fent també durant l'any, perquè durant l'any els residents, si volen fer una mostra per tenir un feedback de lo que estan fent sense acabar, pues,
ho poden fer.
Ho mostram, no? I ve públic sempre. Clar, és un festival atípic, jo crec, per això, perquè mira més en el creador que no l'espectador, ben que dir. Després l'espectador s'ha anat fent, ha anat sabent que té un festival diferent d'investigació, d'experimentació, que pot veure coses que igual no seran mai vistes, que pot veure coses que venen també d'altres països i d'altres continents, pues, per fer-se residència i que és un luxe poder-les veure. I bé, sí que és vera que el festival sol mostrar coses més acabades o inclús estrenes de coses en residència. Per exemple, la Messalina ha estat una residència de Setalaia, encara que sigui una obra dirigida meva, no? Pues en l'Ara Martorell, després s'ajudant de direcció, la part de l'equip ha dormit durant 2 mesos a Santanyí, a Can Timoner. no? Vull dir que és el centre d'hospedatge, del centre de residències.
Jeroni Obrador, escolta'm, 12 edicions, ja, aquesta que estàu a punt de tancar, tu pensaves quan vares començar que en faries tantes? Tenies aquesta idea?
Que va. I de fet, adoneu-vos que és un festival sense ajut institucional i que se fa amb un crowdfunding. Però que passa gent del poble.
Cap ni una ajuda institucional? Com ho pagues?
No, bueno, tenim l'ajuda de la cartelleria, de si ho fem cap a dins el teatre de Sant Anís, si també mos dona la cartelleria, no? O, per exemple, en guany hi ha hagut una beca, perquè l'Ajuntament també dona una beca a alguns residents, no? Pues hi ha hagut una beca que sí que ha anat en el festival, no? O la Messalina també, l'Ajuntament també paga en aquest cas, però són coses molt concretes. El resta de festival és tot... No hi ha una ajuda en el festival, no? Sinó que l'espectacle, a un moment donat, pues, pot haver tingut la seva ajuda, no? Però és l'espectacle. I, clar, se fa amb un crowdfunding, no? O sigui, enguany hi ha hagut gent de Sevilla, de Castilla-La Mancha, de Barcelona, no? I moltes vegades gent de Llatinoamèrica, que enguany els llatinoamericans han vengut en el juliol i no varen voler començar el festival tan aviat perquè mos pareixia una exageració, però que se fa amb un ajut de sa gent, saps? Que, o sigui, sa gestió que jo faig d'aquest festival no és una gestió cobrada. No faig una programació que la cobri i així dut 12 anys, o sigui, que quan me demanes t'esperaves que duraria tant? Pues mira, la veritat, ni m'esperava ni a vegades és un nou desig, saps? Perquè, vull dir, jo ho desig perquè desig que tothom li vagi bé, que és el sentit, però jo a vegades me vaig allà... O sigui, t'imagina't ara, acabat d'estrenar en el Castell de Bellver, en la locura que és estrenar un exterior en directe, que per l'Alerta Taronja me'l van aturar a la sala general, que ha anat molt bé i tal, però a tot d'una començar a seguir amb un festival ja estem, no? Dius... ostres, saps? Un festival que fas un poc per amor a l'arte, no? I dius, ostres, on m'ubic jo en tot això, no? I sí, cada any sempre tens interrogant i cada any quan acaba dic l'any que ve el tornaré a fer. Me passa un poc.
I de l'any que ve faràs els 13, eh? Ja faràs així,
pues sí.
És un número així per supersticiosos.
Sí, bueno, jo sempre dic que els 13 no és que doni mala sort, sinó que duu més feina.
Sí.
Saps? O sigui que...
Ahí és un número que m'encanta. Jo m'agrada molt els 13. Escolta'm, sí. Jeroni Obrador, molta de salut, que vagi molt bé aquesta estrena mundial, eh? Estrena mundial de Qui et matarà,
sí.
Messalina, aquest 12 i 13 de setembre, en el Teatre Principal.
Vam estrenar
ja.
Sí, exacte, perdona, ho dic perquè...
D'acord. Sí. I d'onó és estrena mundial. És reestrena mundial a Santanyí, en el Teatre Principal de Santanyí, Qui en matarà, Messalina, una obra de teatre sobre Mataharis.
Sí, exacte, sobre Fem Fatals Total. És una obra que la gent l'ha de veure perquè estic segur que no els deixarà indiferents, i a part la gent és que serà molt emocionada perquè al final ja som un autor i els personatges d'autor i és un personatge que s'obri en ses carns allà al mig, no? A veure sus carnes, que se diu. No? I és una obra que és per veure l'actriu, no? Com passen els meus textos, la veritat.
Jeroni Obrador, moltes gràcies, bon dia, salut i molta merda.
A vosaltres, moltes gràcies, un saludo.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Estàs escoltant el primer vol, efectivament. Això és Rihanna, amb el seu hit Only Girl in the World, la única al·lota del món. Rihanna, ja serà menys. Vinga, va, fem una petita pausa, però tornem de seguida amb moltes coses que tenim preparades. La secció No m'ho puc creure, l'agenda amb el surt de casa, una entrevista fantàstica, moltes coses aquí en el primer vol a Formentera fins que siguin les 7 del matí.
Sure. vostres ràdios. Participació. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estàvem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Betres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió nervosa.
Els animals, sí, perquè pica molt, etcètera.
Al dia,
un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Betres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción.
És dilluns, amics, començant la segona part del programa, però no passa res, perquè tenim la diversió assegurada, el bon humor assegurat, amb la locutora més ditxeratxera...
Ditxeratxera
de la radiodifusió balear, Irene Roig Francolí, com estàs?
Aquí, ditxeratxera.
Estàs ditxeratxera? Molt bé. Ara hi ha un lingüista que ha mort.
Un
o dos. Molt bé. Escolta'm, no me'n vas titular.
Un lingüista que no està dit xeratxero.
Exacte.
El titular diu així. Un home de Connecticut col·lecciona 3.800 parells de crocs.
No hay huevos de jugar al twister con Carmen de Mairena. No hay huevos de ponerte el traje rumbo en la zarzuela. No hay huevos de colgar fotos de tu novia echando la pesa. No hay huevos de cambiarle el chili gel por silitbank.
Un home de Connecticut col·lecciona 3.800 parells de crocs. De crocs, que són aquestes xancles,
sí,
com de plàstic, no?
Sí, de merda, de plàstic.
Jo en tinc unes per anar a la piscina.
Que és
l'única funció que et poden tenir.
Exacte. O sigui, jo...
Però jo veig gent amb crocs allà en el Mercadona, eh?
És que
està com, està com de moda, no?
Aquesta, bueno, marca. Que ho facin els guiris, perquè aquesta gent es mereix moltes coses i...
S'extinció?
Exacte, bàsicament. Però, bueno, és que la gent normal... No.
Les persones normals no anàvem amb crocs, anàvem amb crocs a la piscina.
Com a molt.
Com a molt.
Sí, jo tenia per triar dos notícies de Connecticut, que hi havia com a la vegada.
Mm-hmm.
Un senyor que es va quedar atascat a un tobogán d'un parc infantil.
Aquesta està bé.
I el senyor que col·lecciona crocs. I entre un senyor massa gordo que l'han hagut de rescatar els bombers d'un parque, i els de ses crocs, tenia menys dignitat els de ses crocs. Això és el que jo crec. Jo crec que pensava que mos havíem posat d'acord com a societat que són lletges. Que són espantoses. Si no ets un professional de sa salut, perruquer, o te'n vas a sa piscina, o sa platja, diguem-ne, que t'ho puc perdonar també, però poc
no,
menys.
No.
Jo, són un espant. Jo pensava que estàvem d'acord. No, aparentment no.
No, ja està.
I a més que l'anomenen Croc King.
No Croc Ring.
No Croc Ring.
No Croc Ring.
No Croc Ring. Ojalá Croc Ring. Croc King, el rei de les crocs, és el títol més lamentable des de rei del pollo frito.
Sí.
A més, és que em fa molta gràcia. Es diu Dougie Sant Tiger.
I és que ja ho porten el nom.
Vale. T'has de pertorbar si et dius així, perquè Dougie, que ve de Douglas,
sí,
és usat com slang tant per dir superguai com per dir merda. Mm. Literalment, una merda. Mm. I Sant Tiger és tigre d'arena.
Yeah.
És un nom raríssim, aquest senyor.
Sí.
Merda tigre d'arena. Sí. I col·leccionista de crocs. És que, senyors, on anem a parar? Va començar a portar-ne, té la seva història, lacrimògena, perquè va créixer orfe i dins el sistema d'acollida va tardar molts anys en aprendre a cordar-se les sabates. També perquè possiblement era curtet. I cada any li feia més vergonya demanar ajuda. Així que per no arreglar aquesta vergonya, doncs va decidir portar sabates més vergonyoses encara, perquè no li feia falta aprendre a cordar-se res, perquè són unes putes crocs. Crocs ha tret milers de models habituals i exclusius en els llarg dels anys, i aquest senyor els té tots. Tots. Té crocs altes, crocs baixes, crocs obertes, tancades, té crocs pels seus cans. Les crocs, que són com unes botetes petitetes, pescants, perquè si tu no tens dignitat, que no la tingui res que et rodegi. Tindrà segurament una mini croc per posar-se en el seu micropenis. Poques coses més satisfactòries he vist en aquest món, que ho atesoraré aquí, és la imatge d'un ex meu portant crocs. Perquè jo el veig i dic, efectivament, ha tocat fons, s'ho mereix.
Molt bé. Irene Herbes Francolí, tu tens algunes crocs?
No.
N'hauries de tenir unes, com a mínim.
Per què?
Per mirar-te-les.
Per mirar... I després flagelar-me, en plan, un acte de BDSM que m'estic torturant de forma estètica.
No, però si algú et cau malament, sempre els hi pots regalar. I els dius, mira, són les meves espardenyes preferides. Molt bé, moltes gràcies a Irene Roig Francolí. Demanam disculpes a totes les persones que són partidàries d'utilitar crocs. I que
deixeu
jo,
de fer-ho.
Jo he tingut conversacions amb gent que... No, és que són les més còmodes, jo.
No
és veritat. Són igual de còmodes o incòmodes. És un puta plàstic. Molt bé, gràcies, Irene.
Adiós. Bon dia.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
Molt bé, cap de tirar el boli directament dins de sa tassa de l'aigua. Després dels excessos del cap de setmana, et proposam, amic oient, començar el dia amb coses més relaxades. Per exemple, a Eivissa et proposam, Cristina Ramon, no sé si fas ioga, però que sàpigues que en una estoneta hi ha una cosa a Eivissa que es diu Yoga by the Sea.
I ja pots anar agafant el mat de ioga i la botelleta d'aigua, perquè això comença a les 9:30 a Beach House Ibiza. Es tracta d'una sessió de ioga de 60 minuts, perquè els aguanti, jo en 20 minuts ja tenc a prou, i després doncs, pots esmorzar, perquè només faltaria. L'experiència completa, ioga més esmorzar complet, costa només 45 eurets. Que això a Eivissa ho pagues perquè et diguin hola en el banc.
I perquè et diguin adeu.
I, sí, bueno, allò són 60 ja. El Beach House aquest està a Platja d'en Bossa, a Eivissa.
Anem a Formentera, on avui es cicla música a les places, es desplaça, valga la redundància, en el port de la Sabina.
Aquest cicle s'ubica cada dia en un lloc diferent de Formentera. Es dimarts a la Mola, es dimecres a Espujols, es dijous a Sant Ferran i es divendres a Sant Francesc. I es dilluns, pues, en Esport de la Sabina. Els concerts sempre comencen a les 10 de la nit.
A Eivissa farem ioga, a Formentera anirem a un concert i a Mallorca anirem a missa, que els mallorquins teniu molts de pecats per rentar. Però ho farem, s'ha de dir, dins de les festes de Santa Maria de la Salut.
Sí, la típica música de missa, la recordes la meva comunió.
Sí,
quin
sí,
record,
sí.
Tio. Avui es tanquen les festes de Santa Maria amb una missa solemne oficiada pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a les 7 de la tarda. L'acte culminant de les festes va ser dissabte amb el concert Patrona 2025 i les actuacions de Blondish. Ara mateix, el que escoltes, Who Made Who, Bibi Small i Lourdes Lourdes.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Això que escoltes és el disc de la setmana aquí al primer vol a Formentera. Són Doctor Trapero amb, bé, amb el segon disc que acaben de llançar. Demà els tindran per aquí. L'àlbum es titula El Anticristo está en la disco i conté cançons com aquesta, Escarlequín. Amb ells arribarà massa abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts.
Y ahora no puedo parar de saltar. ¿Qué será lo que busca esta gente quizás? Dejar sus penas atrás, niña del alma. Aquí está prohibido llorar. Aquí está, pruébalo, este viejo sistema. Deja tus penas atrás. Suéltate, siéntelo, grita, baila y vuela y hazme reír con tu juego de azar. Misterio sobre baje alta curiosidad, lejos de lo artificial, niña del alma, regálame un salto mortal.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Avui començarem la setmana amb un cel ennigulat que pot provocar qualque tempesta, qualque precipitació. Pel que fa a la temperatura hi haurà pocs canvis, però les precipitacions fortes, o almenys la probabilitat de que caiguin, s'incrementarà sobretot a partir de dimarts o dimecres. A partir de les 7, com sempre, a l'informatiu matí, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que gairebé una tercera part de la població de les Balears té una assegurança mèdica privada. Segons les dades de l'associació que agrupa les companyies asseguradores, en la darrera dècada aquest percentatge ha pujat 5 punts fins a arribar a l'actual 32,2%. L'increment ha estat especialment significatiu d'ençà de la pandèmia i els experts vinculen l'augment de la demanda en sanitat privada amb les llistes d'espera de la salut pública. Això sí, de retruc pugen també les demores a la privada perquè les dificultats per contractar metges afecten a les dues per iguals. I també destacam unes dades, i és que les reserves hídriques de les illes continuen davallant, ho han fet 2 punts respecte del mes anterior i s'han situat en el 41% aquest mes d'agost. Pel que fa a les previsions d'aquesta setmana, començant uns dies marcats per la tornada a l'escola dels alumnes, a la majoria de les comunitats les classes es reprenen avui, mentre que les Balears serà dimecres. De fet, avui la Conselleria d'Educació explicarà les novetats de la tornada de les aules. De moment, el govern ja ha confirmat que ampliarà la prohibició de consumir begudes energètiques i ultraprocessats durant les sortides escolars i els viatges d'estudi. I qui també tornen a la rutina són els polítics. Demà hi ha el primer ple del nou període de sessions i per això avui la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat a tots els portavors parlamentaris. Serà a partir de les 5 de l'hora baixa per intercanviar opinions abans del començament del curs parlamentari. Com sempre, a partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Tres ràdios, diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sant Pas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sant Pas no és el seu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí.
Vaja, cara.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo. Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
Començàvem a la tercera part del programa, ho anem a fer parlant de videojocs. No us penseu que ens deixàvem el tema. A les 7 arribaran els companys de l'Informatiu Matí. Nosaltres, mentre esperem la informació, ens dedicarem a jugar. Sergi Torres, com estàs? Com has passat a l'agost, tio?
Pues, a diferència de tu, jo estava treballant, Vicent.
Ja, jo estava rascant-me la panxa.
Ets una persona afortunada, Vicent.
Sí, sí, sí. No, no, en som conscient, eh? Vull dir, és una cosa que...
33 anys de vida, Vicent, i mai he tingut vacances en juliol, agost.
Ja, ja, ja. De totes maneres, he anat a vacacions en agost. Jo he estat per Espanya. Està com... Tot està un poc saturat, eh?
Ja.
La gent té moltes ganes de festa.
Ho dius que ha estat per allí, per Barcelona, Galícia, però no ha volgut, mentre nosaltres aquí estàvem menjant en Pablo i jo, que també ha estat treballant, menjant el que es diu caquita.
Un moment.
Detritus.
En Pablo treballant no ha estat. Pablo, digues estat... bon dia. Tu has estat rascant a la panxa també, però cobrant per fer-ho.
He estat, entre cometes, treballant. Val? O sigui, el mateix que faig ara, però sense parlar per el micro, i sense que ningú em vegi.
O sigui, sense fer res.
Sense fer res.
No, no, he fet moltes coses. No de treball.
Bueno. Bé, si és una secció de videojocs...
Ens centrem en els videojocs,
exactament.
No?
Exactament, dispara, Sergi.
Pues bueno, com vàrem comentar abans del parlant de seleccions, aquest agost no va tenir lloc, i va tenir lloc, la Gamescom, que és una de les fires més importants de la indústria. La Gamescom.
Com?
La Gamescom, vale? Que va tenir multitud d'anuncis i novedats molt interessants. Sent, en la meva humil opinió, la notícia més destacada és la confirmació de que Hollow Knight no només seguia viu, sinó que també el llançament era imminent.
Que va sortir el dijous.
Efectivament.
Passat.
És que recordem que la seqüela Silksong estava anunciat des de 2019. Sí. I va haver-hi una pandèmia per a mi, no sé si quan en recordeu. N'hem parlat mil vegades, perquè al final és un dels Metroidvania més destacats dels anys recents, o inclús de tota la història dels videojocs. I el volia portar, però com m'he parlat amb en Pablo i m'havia dit que ja duia alguna cosa preparat, li cediré l'honor de contar-vos en detall tot el que necessiteu saber d'aquest joc.
Clar, perquè com ja és llançament, i és llançament de la setmana passada, i és un joc bastant top, és una mica el GTA dels indies.
Talment.
Perquè em va contar un col·lega que alguns jocs ja han retrasat la data de llançament per això.
En aquest nivell, sí.
És que no anem a vendre res perquè aquest joc... A part, surt per 20 euros.
Això ha arrasat, diguem.
Sí, sí, això ha arrasat. I té molt bones crítiques. I bé, posam el tràiler i continuem parlant d'ell.
comentàvem ara a micròfon tancat que el tema d'Hollow Knight jo l'he vist en diaris sí. digitals generalistes, no especialitzat, diguem. Has transcendit. Sí, sí,
és un, sí, sí, és que...
és un tema, és un joc conegut i reconegut.
És un fenomen indie, la veritat. I a part això, és un joc que estava anunciat des de febrer de 2019, com deies abans, i com que va, el degoteig de notícies es va parar i tothom deia això s'ha quedat parat, Abandonware, s'ha cancel·lat, què ha passat? I de sobte, fa dues setmanes, sí, més o menys, sí, van dir, no, surt ara, en dues setmanes. Jo, vale, perfecte. I tothom, clar, sí, i per sí, només 20 euros, que aquest joc podíem... Sí. 30 euros perfectament, 35.
O 40, 50,
sí. Sí, 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 sí. Però el primer joc costa uns 15... Està molt bé.
Estan parlant d'un joc indie, eh?
Clar,
sí, cosa sí. que expliques preu, clar, perquè un triple A té, pues, val 60, 70, 80...
Clar, el que parlarem 90, després...
O 90.
El que parlarem després ja costa 60, per clar. Exemple, però aquest costa 20 eurets i és un dels jocs indie més esperats, si no el que més. I bé, és la seqüela de Hollow Knight sense Silksong, en la primera part, joc aclamat com un dels millors Metroidvania / Souls-like, perquè té molt de combat així Souls-like, de la història, que, com deies tu abans, que no només compta amb un sistema de combat i de moviment excepcional, també té un apartat gràfic i sonor a l'alçada, en un món entre bonic i espectral on els enemics i els amics són insectes estilitzats i antropomorfitzats, o sigui, una mica en forma humana, no? Exacte, i com bonics, no tenen... O sigui, els insectes normalment són una mica...
Són lletjos.
Són una mica robots, no? Lletjos. Sí. Estan fet d'una manera estètica i bonica, i la veritat que el joc és molt bonic de veure. I aquesta segona part ens posa en la pell de la caçadora Hornet. En la primera part el protagonista era un cavaller, no sé com es deia, que és capturada i portada a un món desconegut de seda i cant. Jo sospito que té molt de veure amb els aràcnids, mm-hmm. perquè és seda, en Silksong, i és un món així com molt així, no? I nous poders, nous enemics, nous personatges, i nou lore, en definitiva, o sigui, més de lo mateix, però millor, en una aventura que ens portarà al cim del regne de tela llunyana. Mm-hmm. O sigui, sí, és d'aranyes 100%, confirmamos.
Sí, efectivament. I de Hollow Knight, un dels llançaments Silksong, cançó de seda, literalment.
Sí.
Un dels llançaments més... encara que sigui indie, un dels llançaments més esperats per la comunitat de gamers. Més
és
coses...
Que, malgrat ser indie, jo crec que vendria a ser refinament màxim del gènere de les Metroidvanias. És el màxim exponent en l'actualitat.
La gent que li agraden els videojocs acaba sortint-se de lo que és el triple A i acaba jugant segur a...
Sí, perquè al final, com una mica en Pablo, també li passa.
Per tema de pasta...
Sí, perquè a més cada volta costa més ficar-se en sus triple A, que són massa comercials, i cada un li agrada un tipus de lloc, i hi ha tanta oferta ja, que quan trobes un gènere que t'agrada, al final vas en aquest gènere, que és el que acabava passant.
Clar,
pues res,
més coses.
Jo avui m'he canviat els papers amb en Pablo, que com sabeu li agrada parlar més de llocs una mica més desconeguts i indis, i avui ho faré jo. I ja sabeu que quan hi ha un producte així com de denominació d'origen nacional, m'agrada portar-lo.
Sí.
I en aquesta ocasió vos port un joc de caravanes, un simulador de caravanes.
Que guapo, tio.
A Eivissa estaria prohibit.
Entrarem en aquest tema. Entrarem en aquest tema.
Ben vist.
Es tracta de Campervan Make It Home. Es tracta d'un dels denominats Cozy Games, o joc relaxant, vendria a ser la traducció en balear, que ha estat desenvolupat per l'estudi malagueny Malapata Studios. Malapata tot junt, important. En què consisteix el joc? Ens permet visitar diferents localitzacions idíl·liques arran del món mentre ens relaxam, decorant, ordenant i cuidant la nostra caravana, personalitzant el nostre gust, col·locant llibres, aplegant i guardant-se roba als diferents espais que ens ofereix la caravana, etc. El vaig un simulador ideal pels jugadors pitiussos, ja que així podran experimentar, encara que sigui de manera virtual, el somni de tenir una vivenda. Una realitat a la que mai podran arribar, ni tan sols a una vivenda camperitzada. Canviant de tema, la banda sonora està composta per Juan Malatorre, de Vetusta Morla.
Tu ets així, fan de la música indie.
Els conec. No sóc especialment fan, però els conec.
Són famosets.
Sí, ja, bueno.
Sí, són molt famosos i tenen una llarga trajectòria,
sí,
la veritat.
Sí, sí.
De fet, són els que van començar el fenomen indie a Espanya,
sí,
si no m'equivoco.
Sí, correcte. Són dels primers, correcte. Jo crec.
I, bueno, el joc que realment ja va sortir el passat 6 de juny a PC a través de Steam, també ha sortit ja... per Nintendo Switch 1 i 2, sí? Per aproximadament uns 15 euros, en 14 en 80, si no recordo malament. I, bueno, penso que també és un joc apropiat per totes aquelles persones que venien amb sa caravana a Eivissa, i ara ja no poden, i sempre podreu decorar la vostra caravana virtual a la Nintendo Switch.
Està molt bé. Això de que sigui relaxant tenir caravana, jo he tingut caravana i camper, i vull dir...
Vicent hippie.
Et puc explicar...
Quatre coses,
tinc
no?
Tinc moltes dimensions. La meva personalitat té moltes dimensions.
Ha anat evolucionant arran del temps.
L'arc de personatge té moltes. Et
puc explicar una miqueta com has de relaxant, saps?
No és el mateix davant del joystick.
No és el mateix el joystick que l'altre. Més coses. Qui va? No sé com està organitzat.
Ara me toca jo, ara me toca jo.
Ara
ens deixem de relaxar.
No crec que pugues superar un
lloc
de caravana.
Jo directament canvio de terç, ignoro tot el que has dit i ens anem a un survival horror, que és una mica en caravana a l'estiu a Eivissa.
En realitat, caravana i tal és un poc survival horror.
Recol·lectant recursos, no?
Us podria contar històries, però millor...
Lluitant contra monstres, sí. Bé, i parlant d'un joc que es diu, no es diu res de caravanes, es diu Chronos The New Dawn.
It wasn't us who brought the change to the world of people. They didn't have much time.
Bé, com dèiem, és un joc survival horror. És un gènere que jo crec que la seva màxima expressió va ser durant Resident Evil, sí. Silent Hill, després de The Space, no? Ha tingut com una...
Ha tornat,
gràcies al remake de The Space i moltes del remake de Silent Hill, el remake de Resident Evil. I és un joc d'aquest gènere i de la mà de Bloober Team, que és un estudi responsable precisament del remake de Silent Hill 2, i estan fent el del primer també.
Sí.
I un altre joc del rotllo que es diu The Medium, que és d'una medium que veu esperits i tal. O sigui que tenen pedigrí en aquest gènere, i el joc, la veritat, que té molt bones crítiques, perquè ja han sortit reviews, van sortir reviews de còpies d'aquestes de...
Sí, de
per a periodistes i per a... Exacte, de per a gamers i tal. I el joc es centra en els viatges en el temps. Es diu Chronos, escolta, no sé.
Ai, no se podia saber.
Claro. I molt en l'estil de Terminator, a més, perquè viatjarem al passat per salvar el futur. Ens trobem en un món on la humanitat està totalment derrotada per el fenomen anomenat canvi, que no és que et donin monedes de més,
sí.
Un cataclisme que va transformar la humanitat als anys 80 en éssers de malson. L'acció es situa en una Europa de l'est postapocalíptica, que és una mica un oxímoron, sí. Amb una estètica que... No sé, depèn on te'n vagis, no? Una estètica que mescla brutalisme i retrofuturisme, no? Aquesta arquitectura postcomunista, sí, i tal, que és tan... Sí. Bé, i serem una viatgera, que és el seu nom, com una mena de viatgera del temps, un agent del misteriós col·lectiu, que anem així amb un vestit com tipus escafandra d'aquestos de bus o dels 1910. Es diu el misteriós col·lectiu, no sé. Amb la missió de cercar portals temporals que li permetin viatjar al passat per cercar persones importants que varen morir en aquesta catàstrofe, cercar-les abans de que morin, s'entén, sí. I extreure la seva essència, les seves ànimes, amb un artefacte molt de mal rotllero, per portar la seva essència al futur. O sigui, els robes l'ànima, d'alguna manera.
Però per repoblar el futur.
No sap, perquè el joc té com molt de misteri, jo crec que el rotllo és anar descobrint per què fas això, no?
Yeah.
I quina relació té amb els monstres que existeixen en el futur.
Això és com sa feina, no? Que et robes ànima per fer el futur.
Clar, sí. Exactament. És una metàfora del capitalisme.
És una metàfora del mercat laboral contemporani.
Exactament. Aquesta acció serà decisió pròpia del jugador, aquesta decisió d'extreure l'essència de les persones, perquè al final tu vas a elles, parles amb elles i, clar, potser t'apiades d'elles, dius, sí. No vull matar aquesta persona, perquè pareix bastant dolorós, això, no? Ja que les ànimes corrompran el nostre vestit especial, ens faran més forts, però es menjaran la cordura i començarem a escoltar veus i a tenir al·lucinacions. Té un punt així una mica de... Terror psicològic, no?
Molt bé, sí, té un punt una mica de...
Sí, exacte, molt
de
bé.
De droga psicotòpica.
Quin bon joc. Sí, una mica de Silent Hill, també, que té com molt de... Sí. Però sí, Eternal Darkness, que tenia aquest rotllo així amb déus primigenis.
Tenies hasta una barra de cordura.
Estava molt bé aquell joc, sí, que tenies... Et tornaves boig i de sobte et deia borrant tots els teus guardats. Sí. No! I després era una trollejada del joc. Bé, com a nota final tindrem uns enemics implacables que mai es moren del tot i que tenen la capacitat de fusionar-se per crear enemics més temibles. Són una mena de... És una mica body horror, no?
Pensem impostos,
la
també.
Cosa, pensem coses així. Com?
Els impostos, una mica, també.
Que es fusionen i creen coses pitjors, sí, exacte.
Perquè no tenim gaire temps.
I ja està, bé. Surt el horror.
Un survival horror. És veritat que us heu canviat un poc els papers, perquè tu, vas
sempre
a
indie.
Acabàvem amb un joc d'aquells que costen el mateix que un cafè a Sushuaia.
Això és més barat, diria jo.
Més barat que un cafè a Sushuaia.
Aquest és el meu joc somiat de quan era adolescent. T'ho dic completament en sèrio. Es tracta de Sticky to the Stigma. Ostres, no sé parlar. Sticky to the Stigma, i és un joc en 2D.
M'arraia una mica sa música, però m'agrada, mira.
El joc és increïble. Vicent, tu recordes quan anaves a institut? No sé si te'n recordes encara, o en el col·legi?
No, perquè ja ha passat massa temps, tio.
Oh, em sap mal. Aquells anys hippies t'han passat factura, eh?
Sí.
Però bueno, sí.
En la caravana.
No és passa... anys, justament.
El que passa a la caravana
no
es queda a la caravana.
No és un tema dels anys. El que passa a la caravana es queda a la caravana. Sí.
Sí. Sa qüestió, tu te'n recordes quan...
També has vist Breaking Bad, supos.
Sí, però no sencera. La tinc pendent. Però bueno, jo volia comentar simplement lo típic de que estàs a classe, estàs sense llibreta i dibuixes un ninot de pal, un muñeco
sí.
de palo.
Sí, sí.
Que...
Un Stickman.
Un Stickman.
Sí, un Stickman.
Ah, exacte. Que jo, a més, els feia barallar-se entre ells.
Sí.
Pues aquest joc és aquesta premista.
Jo,
aquesta...
jo els feia fer altres coses, però bé.
No oh, bueno, sí, que tenia una...
Quan
una
tenies 13-14 anys, dius, epa!
Que tenia una fava més grossa que la seva esquena, no?
Sí.
Típic.
Bueno, i el, no hi havia el 2010 una cosa així com aquestes animacions que es van posar de moda de Stickmans lluitant?
Eren increïbles. Clar. O sigui, jo encara les veig de tant en tant, faig un remember.
No us disperseu, que se'ns acaba el temps.
Sí. Però tornant, el joc és talment això...
No és
que,
això, no?
És talment. O sigui, el que la premissa és molt simple. Ets un Stickman, com dèiem, no de pal, que són... Bueno, doncs treballar en una empresa, la típica feina que aquesta és de 8 a 4, i el nostre objectiu és aconseguir pujar dins de l'empresa i aconseguir promocions fins a arribar a ser cap de l'empresa, no? El que aquí està és twist, que per aconseguir pujar a l'empresa hem de rebentar hòsties a la resta dels treballadors, als nostres companys.
Quin mal rotllo.
No, mal rotllo no, això és per desofegar-te, el que no pots fer en la realitat ho pots fer en el joc.
Clar.
Pues bueno, per fer-ho val tot. Podem fer servir qualsevol estric que podem trobar habitualment en una oficina, com poden ser grapadores, clips, bolis, xuriquens, motosserres, lo típic, no?
Lo típic, o sea, típica
motosserra. Lo típic és coses que hi ha una oficina, xuriquens.
Sí, jo a la meva oficina entenc, no sé què feis vosaltres aquí.
Sí, sí, sí.
Però bueno, com a bon roguelike, que és un joc roguelike 2D, a mesura que anem avançant els diferents nivells, anirem aconseguint diferents millores, com poden ser nous moviments. Un exemple seria la típica patada giratòria, o millores de munició en les diferents armes que tinguem.
Més... Una mica per tots els gustos, eh? Està molt bé.
Per acabar, que se m'ha passat dir-ho, està disponible com a Early Access a Steam per, el que dèiem, un cafè, 5 euros, i tens una demo gratuïta...
Un cafè de
Sushuaia,
un cafè, ojo. Un cafè de Sushuaia. I tens una demo gratuïta per si no estàs del tot convençut.
Molt bé. Esbrinarem que costa un cafè de Sushuaia.
Posa-li 10, mínim.
Ok. Adéu. Adéu, gràcies.
Adéu, adéu, adéu. Adéu. Adéu.
Pensava que ja ens anava. Adéu, adéu, adéu.
Són les 7.